menjar, la... de menjar.
Sí, però no, ja, però vull dir que... Home, sí, no serà per fuetejar-la i que la teniu allà lligada quan mengeu. Com si fos...
Menja, menjar de gat.
Com si fos una dona iraniana, perquè no porta el vel.
Home,
per favor.
Jesús, no, sí, sí.
Però la pregunta és, només menja un fuet l'any? Sí que, no. Sí que la teniu a dieta.
Home, no, clar, en menja tot l'any, per això el vol pels Reis, que li fa il·lusió que li portin els Reis.
Ah, clar,
un fuet.
A mi també em fa il·lusió.
I el paquet és fàcil de veure.
A mi m'agrada més la llangonissa que el fuet. La llangonissa a mi...
Quina diferència hi ha de la llangonissa?
Home, que és més gran, hi ha més tronxo, hi ha més... És més ample tot, saps?
A tu t'agrada.
Hosti, per favor.
Toca...
Quin ratet que portem.
No, però, que, escolta, no, a veure si la llangonissa és més ample que el fuet. A veure, què he dit malament? Però ja la llangonissa és més prim. M'agrada la llangonissa, la gruixuda. La
gruixuda.
La llangonissa, la gruixuda.
Però antes hi havia aquelles cacallones...
I el fuet, ara trobar un fuet bo costa molt, eh?
Molt.
Aquest dia vam anar a Olot, escolta, excel·lent.
Això a Olot no ho sé, però costa molt de trobar un fuet bo. Què més?
Mira, parlem de menjar, justament, passar de la cavalcada i obrir tots els regals. El halo és molt important, com és el tortell de Reis. I atenció a aquesta senyora que escoltarem ara, que li agrada acompanyar el tortell amb una miqueta de whisky.
Este lo hemos rellenado y se va sin rellenar.
Anda.
Pero hoy te lo bebes a cuando se come.
Hoy voy a beber con whisky.
Con whisky no. Hoy con el cafecito.
No quiero. Échame un poco, joder.
Pues si tienes el rostro con el café ya tienes bastante. ¿Qué quieres, un trocico así chiquitín?
Chiquitín, no, cojo un trocico así y así ya está. No pasa nada.
No te creas que no tiene el morro.
Que tenga. Mejor. Pero trae el whiskycito. Yo no quiero ir al café solo. Miguel no está más tonto que los cojones. ¿Cómo no me saques el whisky y tú me la saco siempre?
No me deja tu hija.
¿Por qué no te deja? Ya estoy dando yo que lo saques. ¿Y le haces caso a mi hija? Si vivo cinco, como si vivo seis. Como si vivo siete. Me voy a gusto. No, no, no jodas.
Ya vale, Néstor.
¿Cojones si no he echado? ¿Cómo me va a valer?
¡Ay!
¡Ay! ¡Tú me casas a mí!
Vale, Néstor, vale.
Permítame.
Sí, hombre, sí.
Gracias a mi perro, ole, no como tú.
Sí, sí.
Una miserable. No, no, no. Ole.
Però quin bon rotllo de Dia de Reis.
Aquest dinar familiar m'agradaria assistir-hi algun any.
Mira, hi ha un noi que es diu Dani, que diu que fa molts anys les seves filles i ell ajuden a la cavalcada de Reis de Mataró. És a dir, donen un cop de mà, això
està molt bé.
Està molt bé, això. Bueno, home. I llavors diu que enguany s'ha decidit no llançar caramels. Per què? Per quin motiu? Doncs pels problemes que genera el fet que els adults es tornen bojos, llançant-se per terra a buscar-los, i que fins i tot insulten els Reis i la gent de la cavalcada si creuen que en tiren pocs.
Home.
I un altre motiu ha estat, motius de seguretat, perquè tothom estigui més per la cavalcada i no buscant per terra els carmels.
I és que a Màlaga va morir un nen perquè l'àvia el va fotre a agafar carmelos del terra i el va atropellar la carrossa a Màlaga.
Sí, sí.
Bueno, amb aquesta notícia...
Molt maco.
Per l'últim tall.
Ja està? És acabat o no?
Tinc l'últim, tinc l'últim. Sí, sí, sí.
Remata-ho.
Acabem amb la reacció d'uns nens que es queden sense regals. Al contrari, sí, sí.
Ahí, me he matado con ellos. No han querido echar un nada. Mirad lo que os dicen. Somos los Reyes Magos. Somos los Reyes Magos. Amador y Pepín. Hemos decidido este año, 2024, pasar de largo y no dejaros ningún regalo. Por ser tan niños muy malos
Y decir muchas palabrotas.
Y decir muchas palabrotas y fumar. Dice, os traigo carbón. Mira. ¡No, pobre! ¡Y
qué
hago, hijo de chico!
Què diu,
Àlex? Me cago en tus muertos.
Però aquests nens, a veure...
Me cago en tus muertos.
Sus dels Reis.
Sí. Si me cago en sus muertos.
Dels Reis, eh? Sus muertos,
un no me jodas, no sé qué, de los huevos negros.
Los huevos morenos.
Ya he quedado perplexa. Aquest...
te como los huevos, deia.
Pero quin nivell
és? Los huevos
és que la veritat, és que no me recupero.
Era una broma, això, pels nens, o no?
Sí, els feia una broma, després tenien regals.
Molt bonica, aquesta broma, també.
Pobre que els pares amaguin els regals dels Reis i no els hi donguin. Els pares apareixen esquarterats al congelador.
Era perquè fessin bondat.
Amb mans de nens de 6 anys.
Però quina pedagogia és aquesta, senyora?
Però no havien fet bondat per dir-los... Si no feu bondat, no tindreu res.
Però si llavors sí que els havien portat coses, és igual. No facis això, que els traumatitzes i ploren, i no cal, home. Fer això el dia de Reis.
Estadella, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
RAC 1.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Natàlia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de La mort del cigne, El corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Ens ho explicava fa un moment Míriam Díaz, ho acabem de saber, ha mort fa... Bueno, ho hem conegut fa poca estona, el cineasta català Ventura Pons, a l'edat dels 78 anys.
Sí, així ho ha confirmat a RAC1 Isona Passola, presidenta de l'Ateneu Barcelonès i antiga presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Segons Passola, Ventura Pons tenia una salut delicada. Abans de capbussar-se al cinema, durant els anys 60 i 70, el cineasta català va dirigir diversos muntatges teatrals. El seu debut al món del cine va ser amb el documental Ocaño, retrat intermitent, el 1977, un dels films fonamentals en la seva trajectòria, però va ser El perquè de tot plegat, el 1995, inspirat en els relats de Quim Monzó. També destaquen El vicari d'Olot, el 1981, o La rossa del bar, el 87, entre d'altres. Ventura Pons sempre explicava que duia el cinema a la sang i, de fet, va estar dirigint fins al final dels seus dies. Recentment se'l va veure el comiat de la fotoperiodista Colita, amb qui tenia una estreta relació. Al llarg de la seva vida, Ventura Pons va rebre diversos premis, com el Premi Gaudí d'Honor i el Premi Ondas de Cinema. També va escriure el llibre Amor Idiota. Pere Aragonès demana la recusació de la lletrada del jutjat que investiga el cas Pegasus, de suposat espionatge al telèfon del president. Es tracta de la funcionària que estava al jutjat 13, vinculat amb diverses causes contra l'independentisme, que va sortir per un terrat a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. De fet, el 2019 va declarar com a testimoni al judici del Suprem per apuntalar les acusacions de sedició que feia la Fiscalia. Segons l'equip d'Aragonès, es va assabentar de la identitat de la lletrada fa molt poc, ja que fins aleshores, diuen, no signava amb el seu nom i cognoms. Va ser quan l'advocat del president va demanar que es localitzessin unes proves que s'havien perdut i que, en principi, ella havia custodiat. A més, quan Aragonès va declarar al jutjat pel cas Pegasus, la lletrada no hi va assistir. I nova escalada de tensió a la frontera entre Israel i el Líban, això després que l'exèrcit israelià hagi abatut en un bombardeig un dels líders de la milícia Hezbollah al sud del territori libanès. La banda, que darrerament ha incrementat els seus atacs contra el país hebreu, ja avisa que no es quedarà de braços plegats davant d'aquest atac. Tot plegat ha passat durant una nova visita a Israel del secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken, que ha alertat el govern de Benjamin Netanyahu perquè no pressioni els palestins a abandonar la franja de Gaza.
Els civils palestins han de poder tornar a casa seva tan bon punt les condicions ho permetin. No se'ls pot i no se'ls ha de pressionar perquè abandonin Gaza.
D'aquesta manera, Blinken ha reiterat el rebuig dels Estats Units a les declaracions d'alguns ministres de Benjamin Netanyahu favorables a fer marxar els palestins de la franja. Blinken ho ha titllat d'irresponsable i d'incendiari. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
A aquesta hora es decideix l'últim bitllet pels vuitens de final de la Copa del Rei, se'l disputen l'Unionista Salamanca i el Villarreal a la represa del partit que es va haver d'ajornar ahir per falta de llum, i se'l disputen a la tanda de penals perquè el resultat d'empat a un s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. D'aquí sortirà l'últim equip que entrarà en els bombos pel sorteig que es farà a partir de 6:45 de la tarda i on també hi ha dos equips catalans, el Barça i el Girona. El Barça, precisament, Pedri, ha estat avui la gran novetat en l'entrenament que ha fet l'equip blaugrana aquest matí i manté esperances d'entrar a la convocatòria per jugar a la Supercopa d'Espanya. El migcampista canari es va lesionar ara fa 3 setmanes i avui ha fet part del treball amb els seus companys. Íñigo Martínez, en canvi, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i s'estarà al voltant d'un mes de baixa. Parlant de lesions en bàsquet, les proves que li han fet a Àlex Abrines han confirmat que té pubalgia amb l'objectiu que pugui arribar a la Copa que es disputarà a mitjans de febrer. I en motor, el Dakar, el brasiler Lucas Moraes, amb l'igualadí Armand Montleon de copilot, han guanyat la tercera etapa en categoria de cotxes el dia que Carlos Sainz ha perdut el lideratge a la General. En motos, la victòria finalment ha estat per Kevin Benavides després de la penalització al xilè Pablo Quintanilla i al castellonenc Joan Barreda per excés de velocitat.
I pel que fa al temps, quan caigui el sol, la temperatura caurà en picat i la nit es presenta tan freda com l'anterior o fins i tot una mica més, amb glaçades que podran tornar a aparèixer fins a la mateixa línia de la costa. Demà, tot i que en conjunt serà un dia tranquil, de matinada i de bon matí es pot escapar algun ruixat entre el barcelonès i el Baix Maresme. A mig matí es pot, pot descarregar algun, també entorn del Montseny, amb neu a partir d'uns 800 metres. De dia l'ambient es mantindrà de rigorós hivern.
A les 5 de la tarda, 11 minuts, crec que a aquesta hora ja surten del primer dia de classe. Avui els nens i joves han tornat a l'escola després d'aquest període de festes de Nadal. I avui és un bon dia per parlar del sistema educatiu. Si més no, una educació que fa molt de temps que està en el punt de mira, que se'n parla molt. Això és una mica com el futbol, tothom en sap, tothom sap el que s'hauria de fer. Una educació que fa molt de temps que està en el punt de mira i més encara amb els pèssims resultats a Catalunya de les proves PISA, que ho ha acabat de tensar. Els alumnes catalans estan per sota tant de la mitjana espanyola com dels països de la OCDE, en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Si afegim que també som al capdavant de l'abandonament escolar prematur, tant en relació a Espanya com a la mitjana europea, podríem dir que som líders en aquesta qüestió. El panorama, per tant, no és molt afalagador. Hi ha moltes preguntes a fer, però qui parla clar i que, i a més, en aquest cas ho fa en català, és el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, l'ESPEC-SPC, el Xavier Massó, a qui saludem a aquesta hora. Senyor Massó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Per entrar en matèria, i saludem també a la Mònica Folquet i a la Marta Cailà, bona tarda a les dues.
Hola, bona tarda.
Veus, escolta,
molt bé. En
coordinat,
simultani. Estat sincronitzat. Una salutació sincronitzada. Vostè va dir fa uns dies en una entrevista aquí a RAC1 que el sistema educatiu ha renunciat a ensenyar i que ara l'important és la felicitat de l'alumne. I jo la primera pregunta que li trasllado és que, què vol dir que s'ha deixat de banda l'aprenentatge de coneixements, que hi ha un problema amb el model, que el que importa és que el nen sigui feliç? A què es refereix?
Sí, jo més que el nen importi és que sigui feliç, dubto que realment algú sàpiga què vol dir convertir un nen en una persona infeliç, no? Però sí que és el pretext que es posa, és a dir, ara es tracta que es realitzin, també deixant de banda què vol dir realitzar-se, sens dubte, però que el que sí s'ha deixat de banda és ensenyar. Això està claríssim. Això s'ha decidit que no importa, que no és massa important, que si realment doncs, les taules de multiplicar avui dia no s'han de prendre de memòria, perquè prendre de memòria allò dels Reyes Godos, jo no conec a ningú que li hagin fet aprendre els Reyes Godos, per cert. I ja soc grandet, vull dir que hi ha un cert recorregut, no? Però, bueno, no citen aquests tòpics. Ara, per tant, el que hem de prescindir és de continguts, hem de prescindir de la memòria, hem de prescindir de les rutines, hem de prescindir de l'esforç. No sé, com si Mozart hagués après a tocar el piano d'en Solet, no?, per inspiració divina. I això és, d'alguna manera, el que està passant. És a dir, s'està pretenent una idea molt, molt idíl·lica, valgui la redundància, però unes praxis que realment, doncs, no solament teòricament són errònies, sinó que és que la pràctica s'està demostrant que els resultats són desastrosos. Vaja, vostè ha dit pèssims, jo diria el que vingui després de pèssims, que em sembla que no hi ha res més.
Vostè diu s'ha decidit. Qui ho ha decidit, això? Perquè, clar, aquí hi ha un pla d'estudis, després hi ha el Ministeri d'Educació, el que marca la Generalitat. Qui ha decidit aquest model en el que estem ara, que vostè diu que no es tracta de memoritzar, no es tracta, no cal aprendre les taules de multiplicar, explicar, no cal memoritzar res. Això qui ho decideix? Vull dir, va per modes? Va per pedagogs que marquen una tendència? Ens mirem després, per exemple, a Finlàndia, que recordo fins i tot a TV3, el 30 minuts que Finlàndia era la referència. Ara Finlàndia està fatal, i ara ja no seria la referència, ara, si no recordo malament, és Estònia, no?
Ara és Estònia. Sí, dels països occidentals.
Ara TV3 hauria d'anar a fer un documental a Estònia, a veure què és el que fan, per veure si ho fem nosaltres. I això qui ho decideix? Com es decideix aquests canvis?
No ho decideix ningú en concret, però sí que certament necessitat, vostè uns quants ja, no? Que si les modes, per exemple, això és fonamental, qui impulsa les modes? Les modes no surten soles, no són tan espontànies com en principi podria semblar, no? Sinó que hi ha coses que, a veure, no sé, el consumisme no és, per exemple, una cosa massa espontània. A mi m'ofereixen un producte i després el mateix, però, etcètera. Llavors, clar, no és que hagi decidit ningú en concret, però sí que hi ha, diríem, un corrent hegemònic, per dir-ho en aquests termes, que realment, jo diria que des de la LOCSE, imposa un determinat tipus de model educatiu que progressivament no ha anat progressant, valgui la redundància, sinó que ha anat amb regressió total. I ara ens estem trobant, doncs, ja amb les fases ja, doncs, més avançades d'aquest estat de deteriorament que hi ha. És una cosa que ha sigut constant, això no ve d'avui per demà, diuen que si la pandèmia...
No ve de la pandèmia,
perquè és que no hi ha hagut pandèmia a Singapur, no hi ha hagut pandèmia a Estònia, que la pandèmia ha pogut tenir alguna cosa a veure si parlem d'una qüestió puntual com els resultats PISA. Home, doncs és possible, és clar. Però de fet també hauríem de recordar que el lloc on van estar menys temps tancats els centres educatius va ser aquí a Catalunya, precisament, i és on ha obtingut els resultats pitjors. Per tant, no sé si hauria valgut la pena haver-los tancat una miqueta més, no? Certament no és aquesta la raó, no? Però vull dir...
Li volia preguntar per aquesta manera d'educar diferent, amb projectes, amb competències, que diguéssim ha estat la variant que s'ha anat aplicant a moltes escoles. Segons vostè, ha estat una modernització de l'educació o ha estat un error?
A veure,
aquesta tendència dels projectes...
Ha estat un error garrafal, però no perquè modernitzi, sinó perquè és tornar, doncs, a èpoques, doncs, no sé, d'abans del diluvi, dels reis godos que dèiem fa un moment, no? Vull dir, a veure, treball per projectes. Qui pot estar contra els projectes? Certament, ara, com, quan... O sigui, les coses sempre s'han de situar en un determinat context. Competències, molt bé, què vol dir competències? Saber fer una cosa, molt bé, però jo hauré de saber per què la faig, aquesta cosa. És a dir, si m'imposa, jo he de ser competent resolent què? Problema matemàtic. Home, doncs no sé, si és de geometria, si desconec el teorema de Pitàgores, que és teòric, maleït, no? Una cosa teòrica està maleïda avui en dia. Home, doncs si desconec el teorema de Pitàgores o el principi d'Arquímedes, segons quin tipus de problemes, per més competent que vulgui ser, és que no ho podré ser. Clar, aleshores el que està passant és això, no, aprendre a fer... Això ja ho deia Hannah Arendt, per cert, fa més de 60 anys. Vull dir que és una cosa que està claríssima. El saber fer és competent sempre es basa en uns coneixements previs, almenys el món humà. Jo no ho sé, el món dels ovnis ho ignoro, per entendre'ns, però en el món humà és així. Hi ha una sèrie de coneixements teòrics que ens possibiliten entendre... És un exemple molt, molt normal, però saber per què un tros de ferro ben elaborat pot flotar. Principi d'Arquímedes, per exemple, no? Esclar, doncs aleshores, si desconec això amb un tros de ferro, el que faré és enfonsar-lo. Bueno, estem parlant de nivells molt elementals d'educació, però és clar que és ser competent, home, doncs saber el principi d'Arquímedes i saber com puc aconseguir que un cos floti, o per entendre per què, doncs, un globus pot volar a l'aire, pot estar flotant al mig de l'aire, no? Que és un fluid també al capdavall. Clar, si no expliquem les parts teòriques, el coneixement, el que tindrem són senzillament operaris en el sentit més pejoratiu del terme, és a dir, gent que sabrà fer una cosa i res més que allò, i en aquest sentit també irreciclables. Perquè clar, si a mi no m'han ensenyat les bases d'allò que jo estic fent, difícilment podré entendre què estic fent, no? I això és el que està passant. Projectes, el mateix, però abans hem de saber sobre què fem el projecte. És a dir, puc fer un projecte o puc dissenyar, millor dit, un projecte, doncs, d'enginyeria nuclear combinat amb física teòrica. Molt bé, molt bonic. Ara, ser física teòrica, ser enginyeria nuclear, no. De què em servirà el projecte? Clar.
Escolta, és cert que hi ha alumnes que arriben a primer i segon d'ESO sense gairebé saber llegir o amb dificultats per una multiplicació? Això és una anècdota o és una realitat?
Això és completament cert, això és categoria, avui en dia, malauradament. I no em vull posar dramàtic, però li asseguro que és...
I això, perdoni, si jo li pregunto, i això a conseqüència... O sigui, com pot ser que arribin els alumnes amb aquest nivell? A conseqüència de què?
La llei impedeix repetir a primària. Això vol dir que l'alumne ho sap. Encara que siguin petits, no són tontos, no ens equivoquem. És a dir, els éssers humans tendim a la llei del mínim esforç. Això és la naturalesa humana, no? Després, al cap d'uns anys, et pot agradar molt la professió, la que sigui. Però, bueno, arribar a periodista, per exemple, no és fàcil. Bueno, requereix un esforç, requereix una disciplina, requereix una rutina, etc. Si jo sé que faci el que faci mentre estic estudiant i sóc petit encara, o no tan petit, no hi ha cap tipus d'exigència, jo faci el que faci, passaré de curs... Doncs que, tant me fa, és molt probable que estem desincentivant l'esforç. I esclar, a veure, la humanitat ha arribat on ha arribat, que potser no és gran cosa. Però, gràcies a l'esforç, certament, si això ho estem desmotivant, ho estem desincentivant, en què ens trobarem? Home, doncs que n'hi haurà que sí, però la immensa majoria els estem malaguanyant. Mm. I els estem estafant, també, també s'hauria de dir.
Quin cas li hem de fer a l'informe PISA? Perquè hi ha alguns pedagogs, alguns... bueno, fins i tot algun portaveu de la Conselleria d'Educació que han dit que, bueno, que veure que això és relatiu, que no és ben bé, no reflecteix ben bé com està el sistema educatiu a Catalunya... se'l creu vostè, no se'l creu, és com allò
veure,
de les enquestes.
Contestaré una miqueta elípticament de moment, després si vol hi entrem més a fons.
Vostè és que parla clar.
A mi m'agrada, sí, però no, elípticament per una raó molt simple. A mi m'agradaria poder tenir altres resultats d'exàmens externs que no fossin l'informe PISA. El model PISA és l'OECD, és un model que és estrictament competencial. Valdria la pena que ens preguntéssim per què els països que ensenyen no competencialment són els més ben situats al rànquing després, una pregunta que sembla ser que els experts no es fan, no? Per això és bastant curiós. I evidentment hi ha el model competencial, l'OECD el defineix com a, diguem, una síntesi entre coneixements, actituds, o sigui, skills, capacitats i valors. Aquí no, aquí els coneixements desapareixen, només cal llegir la LEC, els decrets, en fi, etc., la LOMLOE. És clar, ni tan sols, o sigui, aquí ho estem fent pitjor que l'OSD. Ho estem fent pitjor. És curiós, uns exàmens competencials a Catalunya, concretament, on l'ensenyament competencial és pioner, obtenim els pitjors resultats. Els llocs on, en canvi, l'ensenyament no és tan competencial obtenen millors resultats. Amb tant d'expert que hi ha, becats, molts d'ells, fins i tot, no sé com aquesta contradicció tan elemental no se l'han plantejada. Ara, si vol, entrem més a fons en el tema PISA.
No, li preguntava perquè, clar, van sortir i va haver-hi com una corrent, fins i tot de la mateixa consellera, que deia que, bueno, era, que sabia que sí, que prenien nota, però que no s'havia de ser tan alarmista, que s'havien de mirar altres paràmetres, és a dir, com si no l'haguéssim de tenir
alarmista, home, podem mirar les proves internacionals anteriors, els PILs, els 9 anys es fan, van sortir els resultats un any i mig abans, més o menys, si no recordo malament, on també estàvem a la cua. Esclar, són informes internacionals. Per què hem de recórrer a informes internacionals? Doncs perquè aquí els exàmens externs estan prohibits, no es pot comparar. Vostè no pot saber avui en dia quin institut, per exemple, si vol portar el seu fill a un institut que ensenyin bé, etc., de cara, per exemple, als resultats de la selectivitat, no hi ha un rànquing d'instituts qui no fa millor que per les notes dels alumnes.
Ah, no?
No, està prohibit això, terriblement prohibit. Esclar, home, jo voldria saber què ensenyen allí, no? Perquè, home, no, aquí ensenyem en base a uns principis que, per lo vist, els pares, amb independència de quina formació tinguin, no hi poden accedir, no ho poden saber. Són una sèrie de fórmules màgiques, tipus aprenent de bruixot, per dir-ho així, no? Que, home, a mi m'agradaria que hi hagués exàmens externs aquí també, i que ho poguéssim contrastar, i que fossin potser una miqueta més... Clar, jo no comparteixo del tot, diguem-ne, el model de les proves que fa l'OECD en PISA. Ara, les he de salvar i les he de defensar per força, perquè són l'únic referent que tenim extern, més enllà del professor que aprova o suspèn, que tothom l'aprova, perquè si suspens ja estàs mal vist, no? És a dir, és l'únic que tenim que sabem que és imparcial. i per tant ja ho defensaré sempre mentre sigui l'únic que tenim, clar.
Que estem, no... estem parlant amb el professor Xavier Massó, digues.
No, anava a dir que en un primer moment, al ran d'aquests resultats tan desastrosos, el secretari de Política Educativa del departament va parlar de la influència de l'alumnat immigrant en el resultat d'aquestes proves. La consellera, de fet, el va corregir, va dir que...
els va corregir l'OSD. El departament, via Generalitat, va fer una protesta i els hi van donar les estadístiques, l'univers demostra que estadísticament s'havia fet servir, que ells ja sabien, per cert, i ho van haver de desmentir el dia següent. Un ridícul que, vaja, n'hi hauria per posar tancat per vacances, o per ruïna de l'edifici, vaja, més aviat.
És a dir, la bretxa socioeconòmica no té cap incidència o no es pot fer cap lectura dels resultats PISA en relació...
No, sí que es pot fer, però és transpolable a qualsevol altre territori. És a dir, sí que és cert. És a dir, a veure, a vegades estem parlant de... d'alumnes que són generacions pel davant que no han obert un llibre, posem pel cas, potser exagero, però deixem-ho així, no? Home, esclar que evidentment potser estan utilitzant o tenen un lèxic als 9 anys, que és un dels 8-9 anys que es consideren edats clau en aquest sentit, igual tenen un lèxic doncs, de 800 paraules o 850. En canvi, hi ha d'altres alumnes que, diguem, no sé, de pares titulats universitaris, per posar el cas, per exemple, que potser el tenen de 2.000 o 2.500. Òbviament, les diferències a l'hora de l'aprenentatge seran evidents, però és que la funció del sistema educatiu precisament és corregir això. Si resulta que no els hi ensenyo, és que es quedaran sempre amb les seves 850 paraules. Aquest és el gran problema, que l'escola no està fent la seva feina i no l'està fent perquè és que d'alguna manera, a veure, vull citar aquí el llibre de l'Andreu Navarra, Prohibido aprender, i és que és prohibido ensenyar també, és a dir, no es deixa ensenyar, no es pot aprendre, no el forcis, que no aprengui les taules de multiplicar. Home, si no s'aprenen les taules de multiplicar, el deixaràs, ho sento, amb indigència intel·lectual per tota la resta de la seva vida. I no estem parlant de llegir, què diria, el Tirant Blanco el Quijote, estem parlant de qüestions elementals, competencials, que els agradaria dir als paradocs, no?
Exacte.
És a dir, no es pot ensenyar, i de fet també hem vist darrere, ja fa temps que es veuen actituds conflictives a les aules, agressions, etc. És a dir, hi ha com la sensació que s'ha perdut una mica el que era el que alguns antigament dèiem el respecte per la figura del mestre i certa disciplina a l'aula. Des del vostre sector us trobeu desemparats d'alguna manera a l'hora de gestionar determinats... Estem parlant d'educació secundària.
Sí, estem parlant... A veure, sí, és clar. Sobretot perquè, com es nega l'existència de la indisciplina, per dir-ho així, és un terme molt maleït, indisciplina, què vol dir, no? I resulta que el que reclama la disciplina doncs és el totalitari. No, a veure, es tracta de complir les normes i que tot alumne tingui dret a l'ensenyament que quan a persona legítimament hi pot aspirar. És tan simple com això, hi ha alumnes disruptors, però és que certament també s'ha de tenir en compte una cosa. Jo no sé què m'hauria passat a mi si el dia que em van ensenyar arrels quadrades no hagués sabut encara ni sumar ni multiplicar, ni dividir ni restar, perquè m'havien passat de curs, perquè jo anava lent i no em vaig aprendre, perquè passi de curs, vinga. Llavors me trobo el dia següent o l'any següent algú que m'està explicant arrels quadrades. Jo puc entendre res del que és una arrel quadrada si no sé ni el que és una suma? Impossible. En què em podria convertir? Doncs fàcilment en un disruptor, en un TDAH o aquests centenars de nous síndromes que s'estan... que molts són reals, però d'altres estan induïts, lògicament. És a dir, a veure, com podem pretendre, repeteixo el tema perquè és una cosa que jo sempre insisteixo molt, com podem estar pretenent que algú que no sap sumar estigui en una aula en la qual se li estan explicant arrels quadrades? És impossible que ho pugui entendre.
Per tant, falla la primària.
Falla la primària i falla la secundària, perquè després et venen amb aquesta motxilla, i falla la universitària, siguem clars també. Cada dia els professors d'universitat ho estan dient més clarament. A veure, alumnes amb problemes per entendre el sistema mètric decimal a primer d'enginyeria. Això no diré noms, però m'ho ha dit gent molt acreditada en aquests casos, de veritat, Esclar, a veure, això passa per què? Perquè les carències s'arrosseguen. Ja he comentat abans l'abandonament escolar prematur. A veure, què pretenem d'una persona que se li ha regalat l'ESO? Que comenci a fer, encara que només sigui un cicle formatiu de grau mitjà, on ja es dona per descomptat que sap llegir, que sap sumar, que sap... i que segurament i ha de saber fer sistemes d'ocasions. No sap res de res, què fa? Abandona, home, ho deixa córrer. Hi haurà altres casos que no és així, però és un percentatge molt important el que fretura del bagatge necessari per poder afrontar allò que se suposa que ha d'estudiar, i llavors ho deixa córrer. Solució del govern: extendre l'educació obligatòria fins als 18 anys, que és exactament el mateix que posar l'edat laboral als 30 per acabar amb l'atur juvenil. Exactament el mateix.
Clar, parlàvem de matemàtiques i ens ha sorprès, quan preparant l'entrevista, que, almenys en el meu cas ho desconeixia, el currículum de matemàtiques de quart d'ESO, hi ha, per exemple, la perspectiva de gènere dels números naturals o les matemàtiques socioemocionals.
Sí.
No entenc res.
Sí. No, algú ho entén? No, de fet, no ho entén ni qui ha escrit aquesta frase.
El però això va a missa, això s'ha de... Però...
No, a veure, això és el que se'n diu un absurd. Això sembla una obra d'Ionesco, no un programa, un currículum educatiu. Sisplau, és clar que no. Però això ho tenim, i això té rang de llei, eh? Compte, rang de llei.
I a les proves de correcció d'escriptura no es poden valorar les faltes d'ortografia?
Ni tan sols a les programacions que fa el propi Departament d'Educació en els cursos de formació per professors. Ara ha sortit fa molt poc que amunt hi havia 27 faltes d'ortografia. El propi Departament d'Educació. Bueno, no és important. Avui en dia aquí diu que hi ha l'ortografia natural, no? Home, com hi ha d'haver ortografia natural si l'ortografia és per definició una convenció? Una convenció que ens permet que després puguem entendre el que ha escrit l'altre, és clar. Si no, és que no ho ha ficat a escriure com li donés la gana, doncs, bueno, algú potser sí, però vaja, la majoria no, oi?
Deixem-me preguntar al professor Massó. Arran d'aquesta patacada de les proves PISA, la consellera d'Educació, Anna Simó, va plantejar 10 mesures per reduir el fracàs escolar. Un pla basat en més extraescolars, amb contingut formatiu, la millora d'àrees com el català o les matemàtiques i la reducció de ràtios d'alumnes a les classes. Què li semblen aquest tipus de mesures?
A mi, més que mesures, em semblen excuses. És a dir, a veure, la de l'extensió d'activitats extraescolars, ella concretament va dir com ho fa Portugal. Com ho fa Portugal ara, un país que s'ha fotut una batacada similar a la catalana. Darrers informes PISA. Si vol mirar Portugal, que miri quan estava el Nuno Crato de ministre.
És el que l'anava. Quan estava dalt de tot.
Efectivament, i ho va aconseguir molt ràpid. Ell sempre diu que hi ha maneres ràpides d'aconseguir una millora i després s'han d'anar consolidant amb mesures, diguem-ne, més calat. Però ell sempre pensa, si ho vol arreglar ràpid... Després ho haurem de consolidar, però ràpid, posi exàmens externs. Per què? Perquè l'alumne ja s'inquieta més, s'interessa més, etcètera. Ja dic, per tant, que aniria a Portugal, però quan el 2010-2015, no ara. Que s'ha fotut una batacada com Catalunya, ja dic. Després, el tema de l'altre era...
La millora d'àrees com el català o les matemàtiques. Sí. O la reducció de ràtios d'alumnes a les classes.
Bueno, la reducció de ràtios... Les ràtios són importants avui en dia amb la problemacitat que hi ha realment en molts casos.
Sí, però jo que no sorprès, perquè les ràtios, per exemple, són de 27...
Sí, no, jo com a professor... Bueno, jo quan no, era alumne, a COU érem 50.
Això és el que l'anava a dir.
I he tingut a COUs posteriorment 45 i 46.
Doncs és el que l'anava a dir això. Jo quan anava a l'època del BUP i COU, érem 46, 48, i allà no baixava, i bueno, i ara estem parlant d'uns ràtios molt més menors, i encara el problema és el ràtio, que és una cosa que em sorprèn.
No, la veritat, les ràtios poden ser un problema avui en dia, és cert que la societat ha canviat, parlaven d'indisciplines, etc. Això no passa realment al batxillerat, el problema és manca d'ensenyament, no? Vull dir, manca de...
Però quan hi ha aquestes indisciplines, però... A veure, perquè els professors s'hi troben, però també aquesta indisciplina ve amb molts cops, que ara sé que no agrada aquest comentari, molts cops ve avalat o justificat pels pares.
De vegades, sí.
Perquè a vegades els pares no fan el que haurien de fer perquè tampoc
fan de pares.
És el que li anava a dir. Aleshores, sí. Justifiquen el que el seu fill... O sigui, el seu fill sempre té la raó a l'escola. I justifiquen el que fa a l'escola. Perquè això jo ho he viscut...
Passa de vegades, sí.
Sap? I aleshores, clar, això s'ha donat... En canvi, quan nosaltres anàvem a l'escola, això era al revés.
Era al revés. De vegades injustament. De vegades
totalment d'acord, eh? Totalment, que a casa... No, o sigui, el professor era el professor i no tenies raó mai, mai. I en canvi ara és a l'inrevés. Jo hi ha molts pares que van a demanar explicacions. Fins i tot, jo he estat en reunions de classe I jo quedava perplexa quan arribava el torn de preguntes i hi havia tot de pares i mares, en aquest cas, que recriminaven al professor el, per exemple, el, doncs, la, el tipus de classes que feien,
sí, la correcció de l'examen,
els llibres sí, que s'havien de llegir, sí, sí, que eren sí, molt difícils, que perquè Shakespeare, que no, perquè no Harry Potter.
Exacte.
I, sí, sí, i tot un seguit de coses que jo pensava, no? I que sobretot, que és on volia anar per ara, s'introduïssin les noves tecnologies, que aquest, bueno, és aquest un altre gran debat, aquest és un altre gran debat,
certament.
Què en penseu de les noves tecnologies? Han ajudat o han perjudicat? Perquè ara hi ha el debat de si s'han de prohibir o no s'han de prohibir els mòbils a les escoles.
Sí, bueno, a veure, és complicat. Certament jo crec que els mòbils a les escoles, en l'estat actual de coses, s'hauria de prohibir. No que el tinguin, sinó que el
tinguin, de quina edat,
tinguin
quina,
en marxa. A veure, jo fins a l'ESO, fins als 16 anys... Però per una raó molt simple, algú s'imagina que aquest, el mateix alumne que a l'institut està a la classe amb el mòbil total per enviar-li un WhatsApp al que té tres cadires més enllà, eh? Vull dir, no es penseu tampoc que el seu horitzó és massa sí, sí, ampli, eh? Però, és clar, algú s'imagina que aquest mateix alumne que a la classe està jugant amb el mòbil, enviant WhatsApps, etcètera, o entrant a, en fi, aplicatius que potser no hauria d'entrar per edat, això passa, que després, quan surt de l'institut, se'n va, doncs, a jugar, a entrenar a futbol amb l'equip del barri, i és el porter. Algú s'imagina el porter d'un equip de futbol amb el mòbil davant de la porteria, oi que no? Doncs l'escola és per la mateixa raó, no és res contra els mòbils ni contra les noves tecnologies. Ja se li farà servir quan pertoqui, quan correspongui. Ara, mentre el professor està explicant, o està el mòbil, no hi pinta res, simplement. Aquesta és la raó, no és res contra les noves tecnologies. Les noves tecnologies, o les tecnologies en general, fins tot la tècnica, diria, no és ni bona ni dolenta. Tot depèn de l'utilització que li sapiguem donar o que no sapiguem donar-li. Per tant, home, clar, si hi ha un abús que està demostrat que crea unes addiccions, si intuïm, com sembla bastant evident, que realment hi ha un interès comercial en imposar les noves tecnologies per convertir les noves generacions en consumidors compulsius, potser sí, però jo li faig la següent pregunta. És a dir, suposem un departament de llengua catalana, sí, qualsevol institut, un bon dia els hi arriba un programa que han d'aplicar obligatòriament, perquè així s'ha decidit el projecte educatiu de centre, doncs, de conjugació dels verbs irregulars, programa informàtic. Bueno, algú els ha consultat? Pot valer la pena que un programa informàtic en anglès o en català, o en fi, la llengua que sigui, la que sigui, aplicar-ho per aprendre a conjugar els verbs irregulars? Home, potser sí, potser no, però haurien de decidir els filòlegs, això. No una empresa que es guanya la vida venent programes d'informàtica. Aquest és el gran problema. Ens els estan fotent amb l'embut.
És que ara que parla d'això, parlava aquest cap de setmana, el dia de Reis, amb una mestra, i m'explicava que a partir de la pandèmia hi va haver com una falera, com una bogeria, de canviar el model i de portar tota l'escola cap al que seria les competències digitals. Tot era competència digital. I amb ells se'ls va, els mestres se'ls ha instruït i s'ha treballat molt sobre aquesta qüestió. I el que ella es queixava i em deia, bueno, ara en el punt en el que estem és que ara es dubta d'aquest tipus d'educació i d'aquestes competències digitals. Diu, clar, diu, portes des del 20 fins al 23 amb les competències digitals que tu has anat aplicant als alumnes perquè tu t'ho han inculcat, i ara és quan es replanteja de dir, home, potser ens estem passant o potser estem cometent un error amb les competències digitals.
Clar, però el que...
Aleshores, la pregunta sí, que em feia és, bueno, aquí realment hi ha una línia a seguir clara, o depèn de qui sí, arriba i depèn de com va, fem una cosa o fem una altra?
Aquí sempre s'ha anat per les competències digitals, com si allò que se'n deia en Pareto, en deia la fascinació papanates. No, és el que... No, és un sociòleg ja molt conegut, no? Vull dir, per què? Perquè, a veure, ja en sabem de què va això de les tecnologies digitals, la digitalització, l'ensenyament digital. A veure, Manfred Spitzer, un psiquiatre actual, psiquiatre, filòsof, psicòleg, etc., alemany, té un llibre que per mi hauria de ser de lectura obligatòria. És Demència Digital, se'n diu. La tesi és molt simple, vull dir, en 10 segons l'explico. Els éssers humans som analògics per definició. Per tant, el primer que hem d'entendre és el món analògicament. I sobre aquesta base, el següent estadi és la digitalització, que ens ho facilita moltíssim i és fabulós, és clar que sí. Igual que és millor una nevera elèctrica que una de les antigues geleres, no? Vull dir, està claríssim. Ara, si comencem per lo digital, ens estem perdent bastant. I és possible que és algú que està en un lloc i que no té fonaments, vaja, l'ídol amb els peus de fang, vaja, que se'n deia.
Mònica.
En canvi, abans comentàvem l'informe PISA, els resultats molt bons d'Estònia, que lideren, diguéssim, el rànquing a la Unió Europea, quan tenen una educació basada en, sobretot en, i en competències digitals, també.
Sí, a veure, però no tant com aquí. Però és que, a veure, el tema és com el que el podríem dir que es diu a primària. A veure, entre la diferència entre haver après a llegir o a saber aprendre llegint. Una cosa ve després de l'altra, és clar. I en el cas d'Estònia, ara s'està mitificant una miqueta perquè ja porta dos informes PISA, és a dir, tenint en compte que aquest últim cop han sigut 4 anys, perquè com hi va la pandèmia, un allargat, és que a PISA hi ha un informe cada 3 anys. En el cas d'Estònia, realment, jo crec que és un... tant de bo, i ho dic pels estonians, no sigui així, però jo crec que pot ser una repetició de Finlàndia. Perquè és un procés que analògicament porta les analogies que hi ha entre un i l'altre, doncs es poden portar 40 anys de diferència, històricament parlant, des del punt de vista d'evolució sociològica, històrica, d'estat del benestar, de qüestions d'aquest tipus. Finlàndia estava anunciada la seva davallada, de fet ja la va anunciar en Gabriel Helle Salgrin, un estudiós del tema, que ell és suec. Bueno, a veure, el tenim traduït aquest llibre, el català i el castellà, és a dir, jo soc president de la Fundació Pisteme i vam fer la traducció i és lliure i gratuïta, amb llicència, etc. Ho explicava claríssimament. A veure, Finlàndia estava en un pic on encara coexistia una cultura de l'esforç pròpia d'un país que de fet fa mig segle era gairebé un país de llenyataires, per dir-ho així, aquesta cultura de l'esforç, amb un benestar i amb una, diguem-ne, riquesa entre cometes econòmica, on es veia l'educació com el trampolí, la plataforma de l'ascensor social. Clar, llavors hi ha una fase que és en la qual Finlàndia és realment exitosa, que és a començaments de la primera dècada del segle XXI, d'aquest segle. Després d'això, hi ha mentrestant, què estan fent? Estan començant a aplicar una sèrie de polítiques educatives i de formació del professorat, que són les que es volen aplicar aquí, que ja es deia, ja dic, Salgrin ho demostra molt clarament, que això portaria una davallada. I ha portat.
Sí, sí,
i
perquè
portat. Estònia, espero, que desitjo que no els hi passi els mateix. El Xina i Singapur i bueno, Japó ho tenen molt més clar en aquest sentit, no? Vull dir...
Per què?
No, perquè allà tenen la cultura de l'esforç i els continguts. Potser són massa estrictes, no dic que no. Però, és clar, també és bastant trist quan a Anglaterra, per exemple, van fer, deu fer 5-6 anys, van fer un experiment de portar, com es va detectar, que és molt trist reconèixer això per part dels anglesos, no? Però que, a veure, que hi havia insuficiència matemàtica entre l'alumnat, no sé si era de 10-11 anys, ensenyament primari encara. Però és que tampoc resulta que els mestres no sabien. Bueno, què farem? Portarem mestres xinesos. De fet, van ser mestres xineses, bàsicament, ja que Xina en saben tant i els hi va també. I va bé, van fer 4 o 5 escoles, un experiment, portant, doncs, bueno, professores, mestres xineses, estem parlant de matemàtiques elementals, i no estem parlant d'integrals i derivades, estem parlant de Pitàgores i, com a molt, potser alguna equació de primer grau simple, vaja. Van plegar els 2 mesos. Se'n van anar totes les xineses, se'n van tornar cap a Xina, es va cancel·lar el programa. Per què? Perquè no hi havia manera. Perquè el mestre o la mestra de Xina entra a l'aula i els alumnes callen. A Anglaterra no. Què es va dir? Què es va dir? Que és que el nivell d'exigència, la cultura occidental, això ho van dir els anglesos, No hi estem acostumats, cancel·lem el projecte. Home, no, a veure, aquí no es tracta de nivells culturals, es tracta de saber si coneixem el teorema Pitàgores o no, carai. És així de simple.
Jo li volia demanar si, tornant aquí, tot aquest panorama que estem dibuixant, és molt diferent si parlem dels instituts públics o dels concertats.
No tant. A veure, sembla ser que sí que hi ha una diferència en els resultats PISA, però la veritat és que jo crec que la concertada en aquest sentit està gairebé igual de malament que la pública. L'única diferència és, per això també passa amb els instituts públics, és a dir, no és el mateix l'institut públic d'un barri, diguem-ne així, benestant, Igual que no és el mateix el centre concertat d'un barri benestant que d'un barri, doncs, marginal, per dir-ho així. No s'exigeix més, perquè al contrari, la mercantilització de l'educació, que és un dels grans problemes que crec jo que tenim, i, no, i això no vol dir res contra l'ensenyament privat, és una altra qüestió absolutament diferent, la mercantilització de l'ensenyament ens està portant precisament a considerar l'alumne un client. I no, perquè és el que he dit al començament, és un problema de concepte. L'alumne no pot ser un client, l'alumne és el beneficiari i el destinatari del sistema educatiu, l'objecte del qual és la transmissió de coneixements. Si ho entenc com a client, educativament parlant ja l'han fastidiada.
Dedueixo de les seves paraules que el pes de l'economia, del negoci, cada cop pesa més que el pes de l'educació en el sistema educatiu?
A veure...
És a dir, els interessos econòmics...
Sí, sí, en cert sentit, sí. Però li explico, miri, una cosa és fer negoci amb les matemàtiques. Això és legítim. Una altra cosa és convertir les matemàtiques en un negoci. Això és il·legítim. El que està passant avui en dia és el segon.
Ja m'has respost. Marta.
Ui, allau de mails, allau de tuits, alguns completament d'acord amb el que està dient Xavier Massó, d'altres en contra. Per exemple, Ruth Millán diu: no tinc en absolut autoritat per opinar sobre quin és el millor sistema educatiu, ni penso que el sistema per projecte sigui millor. Però sí que vull traslladar-vos un fet en concret, tot i que potser poc significatiu. Diu: la meva filla va fer la primària a una escola per projectes i la secundària a un institut tradicional. A quart d'ESO, el curs passat, van premiar les 5 persones amb la mitjana més alta de tot l'ESO. I totes 5 eren d'aquesta escola primària on s'havia treballat per projectes.
Ara, si no em donen noms, jo sí que podria citar instituts, per exemple, aquí a Barcelona, que es nodreixen de 3 escoles de primària, dues de les quals és tota la primària per projectes i una de les quals és escola, diguem-ne, ensenyament tradicional, entre cometes, per dir-ho així. I és absolutament el contrari. De fet, tota evidència condueix al contrari. De totes maneres, perdoneu-me que ho digui així, si ella mateixa diu que no és ningú ni està autoritzada a opinar, doncs després entre si que entrem en unes opinions que a mi em semblen que els fets desmenteixen. Estadísticament està bastant clar. Els alumnes... A veure, però és que per una raó conceptual d'entrada, si jo no m'han ensenyat encara a sumar, què he de fer un projecte d'aritmètica? De què l'he de fer? És que no... Per tant, jo no dubto del que diu a Marta, em sembla que era.
Sí,
no,
en...
no ho dubto pas, però sí que ho qüestionaria i sí que tinc, sí que disposo d'informació contrastada, en aquest cas, que ho desmenteix. No, una cosa és l'anècdota i l'altra és la categoria, és clar.
La Montserrat Berlanga diu: em dedico a l'ensenyament de secundària fa 25 anys. Totalment d'acord amb el que esteu explicant. Això és un desastre. Els nens que no es frustrin, que no repeteixin, i arriben a l'ESO amb nivells molt baixos. Canvis de llei, avaluar per competències que no entén ningú, començant pel professorat. El treball per projectes necessita professionals ben formats i no ho estem. En canvi, la Irene San Pedro diu: soc mestra, acabo d'arribar a casa i sempre tinc recul a ràdio i de cop he escoltat la persona que està parlant i dient que a Catalunya els nens no poden repetir de curs a primària. Això és mentida, quin greu em sap. Amb l'actual llei i amb la llei anterior, un recurs que hi ha és el de la repetició.
Excepcional.
Diu que poden repetir el segon curs de cada cicle. Diu: soc mestra de primària, diu, i el meu segon grup de segon, hi ha una nena repetint. Vostè diu que és excepcional, això.
És excepcional. A veure, la repetició s'entén avui en dia com un premi. I, per tant, excepcional, perquè els premis, si no, serien ja generalitzats, llavors ja no és un premi, és una...
Però la repetició és un premi? Des de...
Avui en dia, conceptualment, s'entén així.
Per mi, sí, sí. Per mi era un càstig, és a dir...
No, i per mi, jo vaig repetir,
no,
també.
No, per això, ara... jo també, jo vaig repetir setè, vull dir, perquè, clar, em sorprèn que sigui
sí, no,
un premi,
que
pareix sentir premi, per això dic premi.
Sí, sí, un premi, és a dir, l'alumne, perquè ha estat malalt, un alumne que, en fi, que ha agafat una hepatitis...
És un premi.
Sí, ara, l'alumne que està traient zero rere zero, aquest no repeteix, i si no, que m'expliqui aquesta mestra com és que ens estan arribant a primer de l'ESO alumnes que no saben llegir apenas o que no saben les taules de multiplicar, que han estat fent els 6 anys anteriors més els d'infantil. què han estat fent? No sé, torronets, panellets, el carnaval... Però vaja, jo, el meu concepte d'escola és un altre.
Miri, li donaria la raó a la Núria Pocino, que diu, dono fe, tinc alumnes a tercer d'ESO totalment analfabets. Són de famílies tradicionalment absentistes, però aquí els tenim. Alguns fan hores amb un vetllador per aprendre a escriure. D'altres venen, es passegen, s'escapen o toquen els nassos. A part d'aquests, la majoria no entenen res del que llegeixen i, per tant, no entenen un enunciat ni un text de biologia. Us podria explicar mil històries. És trist i desesperant.
Clar, és que, a veure, si no s'ha après a llegir, no es pot aprendre llegint. I en aquest cas, el gerundi llegint, m'és igual que estiguin llegint un llibre de paper que una pantalla de mòbil... que una d'ordinador, veient la tele, el subtítol, no, aprendre llegint vol dir que tens, has agafat una capacitat de comprensió d'allò que estàs llegint que et permet adquirir nous coneixements. Ja sé que sortiria algun pedagog dient que els coneixements no es transmeten, però això que avui en dia aquí s'ha universalitzat com a hegemònic és una falsedat absoluta. Els coneixements sí es transmeten, com a mínim des de fa 15.000 anys. Per tant, està bastant clar. Vull dir.
Ara ens escriuen també ja per acabar, sí, des d'Estocolm, sí. I diuen que allà els resultats PISA també són sempre pèssims, eh? O sigui, no ens pensem que és un problema d'aquí, exclusiu. Diu, i no hi ha mai una sola causa, però una d'elles, de la qual hem parlat abans en aquesta entrevista, és que els pares ja no es posen al costat dels mestres, sinó que exigeixen i posen en dubte la professionalitat d'aquests.
Exacte, sí, sí.
És que no n'hem parlat, però una de les coses és accedir a fer la carrera de medicina en aquest país, per exemple, necessites més d'un 13 de nota de tall, i per accedir a magisteri, amb un 9 poquet més, hi pots accedir a la pública, això, a l'universitat pública. És
això
a dir,
em consta que una consellera d'educació que hi ha bé, la Irene Rigau, ho va intentar arreglar, i se li van sollevar tots els rectors de les facultats de magisteri i ho va tirar enrere. Volia, crec que demanava un 6. Sis, no, tampoc és que estiguem parlant d'un cum laude, no? Però sí, ho va haver de tirar enrere perquè se li van tirar al damunt, això em consta. En defensa d'ella s'ha de dir en aquest cas, en honor d'ell, vaja.
Doncs, bueno, ho hem de deixar aquí. Xavier Massó, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per parlar clar i en català. Secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, les PQSPS. Repeteixo, gràcies per acompanyar-nos. En continuarem parlant, no sé si perquè les coses milloraran o continuaran com ara. No sé si vostès...
Esperem que millorin, no?
És optimista, sí, no, jo també.
Jo crec que el bri d'esperança és l'últim que es pot perdre.
Bueno, doncs ens quedem amb aquest bri d'esperança, i més ara que acabem de començar nou any.
Exacte.
Professor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Un minut i posem el focus en Ventura Pons, que ens ha deixat avui.
Versió RAC 1.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
A CEPSA, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a CEPSA Go o esterressa a CEPSA i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a CEPSA i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a CEPSA.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.
Aquest dimecres, Supercopa d'Espanya de futbol i Eurolliga de bàsquet a RAC1. A les 8, des de Riad, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primera semifinal de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Amb la narració de Marta Ramon, amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Dani Solsona. I a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos de l'Eurolliga, amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer.
Tota la vida i cap a dins!
I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Supercopa i Eurolliga a RAC1.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Una tarda que podríem dir que ens ha colpit, no només per la mort, que ara ho abordarem, de Ventura Pons, sinó també la mort en el món del futbol de Franz Beckenbauer, una llegenda del futbol mundial, que aquesta mort també l'abordarem, com deia, d'aquí poca estona. A tot això, casualment, Ventura Pons ha mort amb 78 anys i Franz Beckenbauer també amb 78
anys. Tots dos amb la mateixa edat. Sí,
per això dic que ha estat està sent una tarda colpidora.
Clar, al seu mateix dia, doncs...
Ho hem sabut fa una estona, mort el cineasta Ventura Pons. És la persona que més pel·lícules ha fet en català. Recordem que va arribar un moment que en feia una per any, 33, al llarg dels seus 40 anys de trajectòria.
Tothom destaca justament això, que és el director més prolífic en català en pel·lícules com Amor Idiota, Carícies, Actrius. Ventura Pons, ja ho diem, no? Va fer molt pel cinema, però també molt pel teatre. De fet, a ell li devem el debut, tant als escenaris com a la pantalla gran, d'actrius com Rosa Maria Sardà. El món femení, el món, no?, que envoltava, doncs, totes aquestes grans actrius, era una constant en els seus projectes. També ho era Barcelona. Ventura Pons era barceloní, i això se li notava també, traspuava en les seves pel·lícules, li agradava retratar la seva ciutat. Una altra de les seves característiques és que es va especialitzar també d'alguna manera en adaptar novel·les i convertir-les en pel·lícules. Ho va fer, per exemple, amb El perquè de tot plegat, de Quim Monzó. Uh-huh. O també l'any 2007, quan va venir aquí, al Versió, a presentar la pel·lícula La vida abismal, basada en la novel·la de Ferran Torrent. Això va ser el 31 de gener del 2007, per tant, ara, d'aquí poc, farà 17 anys. En aquesta conversa, Pons admetia que trobava semblances entre ell i els protagonistes d'aquesta pel·lícula, que estava protagonitzada per Òscar Jaenada i que just s'acaba d'estrenar l'any 2007.
Hi ha moltes coses de la novel·la del Ferran i el personatge aquest del Ferran,
sí, que,
que m'hi sento molt identificat per una qüestió d'època, de generació, etc, pel desconcert que té tothom als 20 anys, que no sap què fer de la seva vida, i sobretot per haver viscut els anys a la, diguem, al tard del franquisme, mm-hmm, de que el desconcert era doble, no? Perquè hi havia un desconcert moral i social de tota la mentida de la societat d'aquella època.
Quin jove petó, la vida és...
Sí, però sobre, en aquells moments, sobre, si vols caldo, dues tasses. Mm-hmm. El que passa és que per mi el joc amb el personatge de l'oponent, del xino, del jugador, té més que veure amb la passió per les coses, no? I jo ho interpreto d'una forma més aviat metafòrica, no? És la passió per alguna cosa, no? La passió que et fa, que t'ensenya de que la vida es pot viure d'una manera diferent en un moment de desconcert. Mm-hmm. I això a mi m'agrada molt del llibre. I això em fa que jo m'identifiqui no únicament amb un personatge, sinó amb l'altre, una mica amb tots dos, no? Mm-hmm. Perquè jo sóc un tio terriblement compulsiu i apassionat amb les meves coses, vull dir que quan estic fent una cosa m'hi va la vida, si no, no la faig.
La vida en l'abisme, així es deia aquesta novel·la de Ferran Torrent, que Ventura Pons va adaptar al cinema i que es va convertir en La vida abismal. Malgrat tenir, entre molts d'altres, un Gaudí d'Honor, que el va guanyar el 2015, també la Creu de Sant Jordi, justament aquest any, el 2007, quan va passar per aquí pel Versió RAC1, o la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, Ventura Pons sí que va explicar en aquesta entrevista, i va ser bastant clar, jo diria, ara ho sentireu, que per ell els premis no tenien cap mena d'importància.
Vull dir, això dels premis és una collonada, em perdó, no? Vull dir que és que clar, vull dir que si han d'existir perquè, bé, a la gent li agrada això, sentir que si aquest premi, que si l'un, que si l'altre, però en el fons el que importa realment és el sentit de la feina. Vull dir, jo no, suposo que el Pedro igualment, i tot que es dediqui seriosament amb aquesta o qualsevol feina, el que t'importa és el sentit de la feina. El de més una mica són els neons i les llums i els farbalans i puntes.
Com anem de premis amb La vida abismal?
Ah, doncs no ho sé, ara tot just comença.
Això que quan se sap? D'aquí un any, més o menys? Allò que van...
una pel·lícula té un llarg recorregut, no? Vull dir, no ho sé, ja veurem. El millor premi és haver-la fet.
El millor premi és haver-la fet, el sentit de la feina, ell deia que era el més important, i de fet ell, que era guionista, que era productor, no?, que era director, feia també doncs, tots els papers de l'AUCA, també donava molta importància al procés de càsting dels seus llargmetratges. No dèiem abans, no?, que havia dirigit a grans actrius i actors, i per ell això era molt important des de l'inici.
Però en una pel·lícula hem d'intentar donar-li tot el que necessita, perquè fent d'aquesta manera costa molt. Imagina't si un personatge que és un protagonista no és exactament allò que tu pensaves i et comença una mica a fallar, no?
Pues que ara m'ha vingut al cap buscant perfils, per exemple, The Queen, que hi ha uns perfils que s'assemblen molt als protagonistes, però n'hi ha uns altres que no s'assemblen gens.
Sí.
A vegades no sé.
The Queen hi ha la Helen Mirren, que ara tan nominada que la vaig tenir en un càsting.
Què dius ara?
Sí.
Com?
A Foot of Love, que després li vaig donar a Juliet Stevenson, que li agrada, que em semblava que li anava millor el paper. O sigui que sí, vam tenir la mateixa directora de